més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
S'han completat ja 16 jornades a la primera federació. Estem a un apartant de tancar el 2022 a la competició, a 3 de cloure la primera volta, i a aquestes altures el centre d'esports no estaria complint l'objectiu de la permanència, i sona dur, sona cruel, però ara mateix seria equip de segona federació. 16 partits són molts ja, fins i tot per un equip que a l'estiu va renovar gairebé tota la plantilla al complet per poder dir que els jugadors s'estan coneixent, que encara s'han d'engranar les peces, etc etc. Que és un discurs que, coherentment, ja fa setmanes és veritat que no escoltem des del vestidor, però en molts aspectes tampoc s'està evolucionant, i això explica que aquest Sabadell sigui a hores d'ara quart per la cua. A l'Enrique Roca contra tot un Real Murcia, per suposat que pots perdre perquè estàs enfrontant-te a un rival de la zona alta i té un equipàs. El que no pot ser, ja a punt d'arribar a Nadal, és que el Sabadell es foti un tret al peu un altre cop. Ahir Gualda va quedar assenyalat, però el desastre no va ser només en el primer gol, ni tampoc només ahir. I quan en algun partit sembla que la cosa s'arregla, patapam, es torna a caure en el mateix error una vegada i una altra. I així ens hem plantat ja quasi a l'equador de la Lliga. És dilluns, 12 de desembre. Amb aquest panorama, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Al Mundial de Qatar, els quarts de final ens van deixar les classificacions de Croàcia, que va batre el Brasil als penals, Argentina, el mateix contra els Països Baixos, la sorprenent selecció del Marroc i França. Demà a les 8 del vespre arrenquen les semis amb l'Argentina-Croàcia i dimecres a la mateixa hora França-Marroc. En futbol femení, l'Atlético de Madrid ha destituït Óscar Fernández com a tècnic després de la derrota 1-0 contra el Madrid. Per la seva part, el Levante Las Planas va guanyar 0-1 a Tenerife, en el que va ser el primer triomf de les de Sant Joan d'Espí en més de 2 mesos, i el Barça va golejar 4-0 la Lama. I també victòria del Barça de bàsquet, 74-78 en Lliga sobre el Breogán. El Joventut va superar el líder Tenerife, 78-69, i el Manresa i el Girona, de la seva banda, van caure respectivament contra Madrid i València. Els manresans, per cert, han anunciat el fitxatge del pivot lituà Martínez Geben. I aquí a casa,
què es comenta la recepció?
Farem l'anàlisi de la derrota d'ahir del Sabadell a l'Enrique Roca amb el Sergi Garcés i les declaracions més destacades de Gabri Garcia i el golejador ahir arrequinat Juanmi Carrión. Amb el Pau Vituri repassarem la classificació pels quarts de final de la Champions de Waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell Femení, sobreposant-se a les adversitats, i també la prèvia del Mundial de Piscina Curta que arrenca aquesta matinada. Veurem com va anar la 13a edició del Top Bàsquet organitzat per l'Escola Pia i la jornada pels dos seniors de l'Oar Gràcia amb una victòria i una derrota contra rivals directes a la part alta.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir es va completar la jornada 16 al grup 2 amb un Intercity 4 al Collano 1, i els de Gustavo Siviero han sortit del descens, deixant el Sabadell a un punt de la permanència. També Nàstic 1, Barça Atlètic 0, i els Grana han tornat a entrar a play-off amb 25 punts en el seu balanç. Al grup 1, els partits tardans ens van deixar els següents marcadors: Depor 2, Racing de Ferrol 0 i Sanse 0, Fuenlabrada 1.
De quin partit no estarem pendents?
A les 6 de la tarda, primera divisió de Xipre, Nea Salamis, Famagusta contra Carmiotissa.
I a les xarxes socials,
un tuit de la Federació Espanyola d'Handbol: extra, extra, dia important en el camí dels hispanos cap al Campionat del Món 2023. Aquesta tarda coneixerem la llista de Jordi Rivera per iniciar la preparació cap a la gran cita del gener. Per tant, ben pendents per veure si són alguns dels sabadellencs habituals, com Aleix Gómez i Antarrafeta, o qui sap si Dani Fernández.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui fa anys Maria Ballester, exnadadora olímpica sabadellenca del club.
L'enquesta.
És dia de postpartit, així que com cada dilluns teniu temps fins les 2 del migdia per dir la vostra sobre qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell ahir contra el Murcia. Ho podeu fer a Twitter amb l'etiqueta mb-p946.
Hotel Suís.
minuts per sobre del punt de la una del migdia. Obrim setmana a l'Hotel Suís, l'última, de fet, de prèvia de Lliga, perquè aquest cap de setmana doncs es tanca el 2022 a la Primera Federació, una jornada amb la qual la 17a, el Centre d'Esports, visitarà l'Osasuna Promeses i ho farà en zona de descens després de caure ahir per 3-1 a l'Enrique Roca del Real Murcia. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Parc. Una mica millor que tu, em sembla, però bé. Aguantarem.
Tant se'm nota o no?
Una mica.
Ahir vaig sobreviure.
No, hi ha hagut també sobreviure, segur.
Aquí estem, aquí estem, home, sí. Fins les dues, com a mínim, espero que sí. Va, anem al que importa. Aquesta derrota del Sabadell, la segona consecutiva, després de la patida dijous a casa 0-1 contra el Real Unión. Aquest 3-1 contra el Real Murcia, que és una derrota que al final pot entrar dins la lògica, pot entrar dins dels càlculs, sabent el potencial, el múscul econòmic que té aquest Real Murcia, però per la manera que es va donar, un altre cop et quedes amb aquesta sensació de dir, és que aquesta pel·lícula s'ha repetit i molt, i ja estem a la jornada 16 de competició.
Sí, malauradament, mira que havia començat bé la trilogia, de 8 partits, o de 3 partits, perdó, en 8 dies, havia començat perfecte, a més amb sorpresa agradable al nou estadi de Tarragona, amb aquella victòria que ens il·lusionava tots plegats d'acabar l'any de manera doncs en positiu, però dijous ja es va començar a torçar la història, i com dius, malauradament ahir, en una sortida complicada com era la de visitar l'Enrique Roca de Múrcia, el Sabadell va caure. Estic d'acord amb tu, o sigui, és una derrota d'aquelles que pot entrar dintre d'uns càlculs inicials, veient el potencial dels uns i dels altres, el múscul econòmic dels uns i dels altres i la plantilla dels uns i dels altres, però, clar, si algú li expliques que al minut 55 l'equip estava, diria que molt ben posat, aguantant bé les embestides del conjunt pimentonero i amb el 0-0 al marcador, fins que l'equip has dit tu tret del peu, jo deia avui s'hauria autoimmolat, perquè la veritat és que al final són errors d'aquests no forçats, que es diuen errors, a més, que són massa reiterats, massa repetitius, i això és el que realment preocupa, no tant, parlo a títol personal, no tant el fet de la derrota d'ahir, que també deixa coses doncs, a millorar, però sobretot perquè és una pel·lícula, una història que massa vegades ja comencem a veure, i això ja comença a ser més preocupant.
I sobretot perquè hi ha partits que hi ha vegades aquí, Sergi, que ens plantem el dilluns i analitzem com li ha anat l'enfrontament corresponent al Centre d'Esports i dius, mira, avui sembla que s'ha millorat, no? S'ha guanyat en aquesta solidesa defensiva, ja sigui perquè el rival doncs, no t'ha exigit molt, o senzillament perquè l'equip doncs, ha estat més seriós al darrere, més ben plantat, i dius, mira, en aquest aspecte, doncs això, es fa passes cap endavant. A la setmana següent, un altre cop aquesta involució, no? per dir-ho així, o com a mínim que l'equip s'estanca. Clar, jornada 16, et plantes ja això, a una jornada d'arribar en aquesta aturada nadalenca, i no sé si ja, amb la plantilla que tens, doncs si hi ha realment aquest marge de millora o és que ens haurem d'acostumar pel que resta de temporada.
Home, espero que no. Aquesta segona reflexió espero que no, perquè, clar, això significaria alguna cosa molt greu. Entre altres coses, no arribar a l'objectiu, que és el de la permanència, insisteixo, perquè és que ha de ser l'únic objectiu d'aquest any, més enllà de que ens pesi molt o poc, ha de ser el de salvar-se, el de no ser un dels 5 equips que baixen a segona federació a final de campionat, però per això dic, tant de bo que aquesta reflexió final d'això és el que hi ha i no n'hi ha res més i no podem assumir res més, home, seria realment greu per pair-ho, perquè crec, i estic convençut, que l'equip té suficient qualitat com perquè no succeeixi això, però sí que és veritat que s'encaparren en no demostrar-ho o en caure en errors, insistim, repetits setmana rere setmana, i mira que ahir eren 10 cares noves, que aquesta és un altre dels aspectes que ha destacat el partit d'ahir. Ahir, autèntica revolució, la de Gabri, per alguns, fins i tot un pèl arriscada, es van llegir missatges de tot tipus a través de les xarxes socials. Sí. Jo ho deixaria en sorprenent, ja no tant el fet de que doni minuts a pocs habituals, sinó que doni de cop a 10 jugadors aquesta oportunitat. Recordem, només David Estals va repetir respecte al partit de dijous davant el Real Unión, i la resta eren tot cares noves, fins i tot començant des de la porteria i acabant a l'home d'atac, no? 10 jugadors que partien de zero o que tornaven a la titularitat, però torno a dir, és que fins al minut 55 tot el que podíem dir era positiu, perquè fins i tot l'inici de la segona meitat, aquells primers 8-10 minuts, l'equip havia donat una sensació de dir, mira, i ara fins i tot ja estem vorejant l'àrea rival, ja estem ensenyant el cap allò, aixecant el cap i... Però clar, tot se'n va en orris amb aquesta jugada de l'ex Gualda, que ahir, sap greu, però és un error de bulto, que es diu, és un error molt greu, que a més, més enllà del que va suposar, que és posar-te enrere el marcador, crec que va deixar, personalment, la sensació que va donar a l'estadi, no sé si a la televisió també, és que l'equip quedava realment molt tocat després d'aquella jugada, com una mica de dir, buf, l'hem tornat a liar nosaltres sols, eh?
Sí, sí, no, per televisió també, i estic d'acord, Sergi, que al final és veritat que el Sabadell en atac tampoc és que generés molt de perill, però com a mínim la primera meitat, sí, això, ben plantat, el Murcia va tenir un parell d'ocasions, allò, les botes de mico amb xuts escurats, algun llançament de fora l'àrea, i a la segona tampoc havies allò creat grans ocasions, però com a mínim sí que el Sabadell semblava que s'apropava a l'àrea, fins que va arribar aquesta acció molt desafortunada d'Àlex Gualda. Avui n'hem de parlar, la veritat, eh? Els tres gols que van encaixar el Sabadell, tots tres...
Sí, 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 sí.
Tots tres, eh? Tenen...
És que, perdona, ens centrem en el de Gualda, perquè va ser el primer i el que obre la llauna, eh? Però déu-n'hi-do el segon i déu-n'hi-do el tercer, com
sí,
dius.
Sí, sí,
eh?
Perquè al final el primer és el que ho fa desencadenar tot i, com dius, l'equip queda grogui, que tampoc tindria per què ser així, no? Perquè potser tens un error al darrere, un error propi d'aquests, i després l'equip hauria de continuar sencer, se suposa, i intentar reaccionar i buscar l'empat. No va ser així. Et veus 1-0 avall amb aquesta errada d'Àlex Gualda, Sergi. En el directe ja em va semblar estranya aquesta jugada, vista la repetició també, i avui ho he tornat a veure en fred. Realment sorprèn, perquè és que Àlex Gualda rep la pilota de cara, veu la figura de Santi Jara que ha anat a pressionar Víctor Vidal, i després quan es gira, no sé si s'oblida, si es pensa que Santi Jara s'ha desplaçat cap a un costat a pressionar el lateral, no sé què es pensa, però clar, la cedeix enrere i li regala la pilota a Santi Jara, que després ja té la sort, és veritat també, perquè el seu xut el desvia a Pelayo Suárez i acaba entrant, però vaja, aquí el Bas no va estar afortunat ahir.
No, va ser una errada, com diem, molt greu, o sigui, al final aquestes coses passen, malauradament el Sabadell ja està passant massa sovint, en 16 jornades no és el primer, ni malauradament, espero que equivocar-me, però malauradament no crec que sigui l'últim que es cometi d'aquí a final de temporada, però com diem, errades greus i errades decisives, eh? Insistim, avui ho estem personalitzant aquesta jugada, però quan després parlem del segon i del tercer també tenim per menjar pla a part, que es diu en aquests casos. Anem a sentir protagonistes, vinga. Vinga. Comencem per Gabri, pel míster. Ahir el veiem, no et diré batut, però sí amb aquest to de dir, noi, jo ja, les explicacions, algú també escrivia ahir a xarxes socials, algun aficionat, és que és el mateix discurs cada setmana, és que clar, els errors, com es repeteixen tan freqüentment, jo crec que l'argumentari acaba sent el mateix, més enllà de que després de 16 jornades igual hauríem de dir alguna cosa més. Com diem, hi ha un error amb pilota sortint des del darrere al Sabadell, és a dir, sense pressió, sense jugada forçada, com dius tu, un error d'aquests que no s'acaben d'entendre del tot i que va deixar, ho reconeix Gabri, molt tocat l'equip en aquell moment.
Sense personalitzar en un jugador, però ha sigut així, al final, aquesta jugada en la que la juguem moltes vegades, aquest passe, quasi bé sempre, jo crec que és la primera jugada en tot l'any en la que per aquestes situacions rebem un gol, doncs, bueno, crec que hem donat aquesta possibilitat de gol molt fàcil al Múrcia, que s'ha trobat amb aquest gol i crec que això li ha obert el partit.
Li ha obert el partit al Múrcia, diu Gabri García, això vist des de la banqueta i sobre el terreny de joc. Avui també escoltarem a Juan Micarrión, Sergi, imagino que també en la mateixa línia, no?
Sí, era la mateixa sensació. Ja us avanço que demà que tindrem una conversa un pèl més extensa amb Sergi García, un dels noms propis d'aquesta temporada, per bé o per mal, està sent sí. Un dels protagonistes d'aquesta temporada. Demà el podrem sentir aquí en directe, íntegrament a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, i tots coincidien en el mateix. De fet, mira, no m'enrotllo més. Juan Micarrión preguntat també per com havia pesat aquest 1-0 en l'estat anímic de l'equip.
Estábamos haciendo un partido, verdad que aquí es complicado. Ellos eran dominadores, por así decirlo, que en la primera parte quizás ellos han sido más protagonistas, pero creo que teníamos el partido muy controlado, pero es verdad que Gualda, por desgracia, pues ha tenido ese error y nos ha cambiado, pues... Ya te abre el partido y te tienes que salir aquí a intentar remontar y se abre el partido y lo que pues nos ha pasado eso, que quizás nos hemos precipitado.
Tot això pel que fa a aquest 1-0 que va encaixar al Sabadell. Sí, Gualda va tenir aquesta responsabilitat, però que tampoc s'ho endugui tot ell, allò cap a la seva motxilla, perquè, com diem, al final, els altres dos gols també van venir d'errors propis no forçats del centre d'esports. L'acció del 2-0, per exemple, Sergi, que sí, que després la centrada d'Armando des de la dreta és molt bona, la rematada de Carrasco com al cap, doncs també, res a pelar, però Pelayo Suárez en aquesta sortida de pilota que És veritat que prèviament havia posat bé el cos, havia recuperat bé la pilota, però després s'adorm en aquest costat esquerre, li pispen la cartera allò sense que se n'adoni pràcticament, i després Isma Tumán, el cor de l'àrea tampoc està gaire encertat.
Sí, i a més ho deia el míster, no? Al final s'assumeixen riscos perquè Gabri així ho reclama, que s'assumeixin aquests riscos. El que passa és que, clar, hi ha riscos i riscos, i errors, i el d'ahir un altre cop de Pelayo, doncs clar, és un error d'aquests, torno a dir, molt greu perquè té una conseqüència molt greu, i estic d'acord amb tu, o sigui, ho fa bé Pelayo, recupera una pilota a la línia de fons, i a partir d'aquí, en lloc de trencar-la, allò que es diu, enviar-la cap a l'altra banda i que s'acabi la jugada, dubtem un segon, una fracció de segon suficient perquè el rival tant torni a pispar la pilota i llavors vingui tot encadenat un altre cop, una centrada ben posada, una relliscada dels temps quan has d'anar als refugis que no et permet anar amb contundència, i un rival que entra a plaer i a boca de canó, com se sol dir en aquests casos, rematada de cap. I mira cap al mig, a sobre va haver-hi un gol de Carrión, és a dir, sí. Després va venir el 2-1 de Carrión, una falta directa espectacular, molt ben llançada, deia ahir fora de micròfon l'andalús, no em treguis mèrits, perquè li vaig dir la barrera estava ben posada, diu, estava perfecta la barrera, no em treguis mèrits perquè el gol estava ben executat, encara que va acabar sent anecdòtic, perquè és que encara vam tenir temps de fer-ne una tercera, no contents amb l'error del primer i del segon, un llançament de cantonada, quan entre cometes, no et diré que el Sabell millor estava, però més nervis hi havia a l'Enrique Roca, això sí que ho puc assegurar, quan més run-run hi havia a les graderies de l'Enrique Roca i més incòmode estava el conjunt murcià, arriba una falta sense cap mena de conseqüència, aquell llançament de cantonada que no va enlloc, que no ha de suposar res, que el Real Murcia sembla que fins i tot renuncia a rematar-ho perquè pugen només 4 jugadors al voltant de l'àrea, però a més també mal posats, per dir-ho així, i no sé si és precisament aquesta és que no sé si és un tema d'atenció, de destensió, no sé com acabar-ho de dir, falta de concentració.
Sí, no sé si és allò de dir, pugen tan pocs tios a rematar que no crec que
no
hi hagi
la intensitat suficient com per resoldre aquesta jugada. I torna a rematar, en aquest cas Alberto Marín, l'almic Alberto Marín, va acabar rematant a plaer també a la jugada del 3-1. Tot això en errors, com diem, no forçats, no mèrit del rival, sinó desmèrit propi, errors a corregir, i com deia Carri també al final del partit, Juanmi Carrión, doncs assegurava, no?, aquests errors que, bé, ja sé que sona molt repetitiu, setmana rere setmana, però que no es poden tornar a donar.
Son errores evitables, en ese sentido, y todo lo que sea evitable hay que mejorarlo. Es cierto que estamos teniendo errores que nos están penalizando, hoy casi igual, pero otro día puede ser otro anterior hacia otro compañero que, por desgracia, nos ha costado muy caro también los errores, porque hemos tenido el error, le ha pegado, le va para visto y le da a Pelayo y entra la pelota. Creo que estamos teniendo un poco de mala suerte, pero también tenemos que ser más contundentes, tenemos que jugar quizás más... Lo que quiero decir, más seguro, no exponernos tanto, pero bueno, también creo que hemos tenido esa personalidad de intentar jugar, de intentar llevar la filosofía que tenemos, ¿no? Es la idea, pero bueno, no ha salido las cosas al revés.
Vols la dada, Sergi? Abans el Pau Vitori ha estat remenant els 24 gols que han encaixat ja aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell, que et surt a un i mig clavat per enfrontament. Ja sé que no pots encaixar un i mig, però vaja, un enfrontament un, l'altre dos, de mitjana. Que ets el que més gols ha rebut, per cert, del grup 2. Si no m'equivoco, empatat amb el Bilbao Atlètic, ara mateix, a aquestes altures. D'aquests 24 gols encaixats, 8 han estat a pilota aturada, incloent-hi ja aquest tercer del Real Murcia. 3 de córner, 2 de penal, un de servei de banda, un de falta lateral i un de falta directa. Aquestes són les dades concretes. Digues, Sergi.
No, anava a dir, i sobretot, ara ho sentirem a Gabri, ja no és tant els gols que encaixes, que són molts, sinó els punts que deixes de sumar per culpa d'aquests gols.
Clar, ahir realment punts no, perquè ja anaves perdent 2-1 i aquest tercer gol doncs va sentenciar el partit, però sí que ja et deixa allò sense opcions ni tan sols de poder buscar l'empat en els últims instants, no? I sí que és cert que potser la sensació és que s'ha accentuat tot en les últimes setmanes, no? Amb l'estratègia, el Real Unión et guanya amb un córner quan pràcticament no t'havia generat perill en la resta de partit, la Real B que et marca de penal després de córner, el Nàstic no et va marcar, però sí que és cert que a pilota aturada doncs també et va fer algunes rematades que et va posar contra les cordes, i en definitiva un punt del partit, un punt d'aquestes accions que Gabri ja ha fet èmfasi en les últimes setmanes, però que va tornar a passar ahir.
Sí, i que insistim, i sentim ara el tècnic Arlequinat precisament focalitzant en aquest aspecte del que estem dient. Gols que suposen encaixar, però que sobretot suposen punts que es deixen de sumar amb el que li costa després al Sabadell rascar d'aquí, rascar d'allà, amb el que li està costant sumar aquests punts, se li donen massa facilitats, anem a dir-ho així, al rival, se li posa massa fàcil al rival i se li dona doncs, un passadís massa ample pel qual caminar quan després a tu et costa la vida.
No sé quants gols exacte, ho mirarem, però hem rebut bastants gols amb aquest tipus de jugades, i ja no dic gols, hem perdut punts, que avui no perds un punt, però quasi bé t'elimina el partit, no? Quan jo crec que estàs encara dintre del partit amb el 2-1, no? Sí que em preocupa molt, i sempre diem que fem moltes coses bé, i després pues, aquesta és una de les deficiències que tenim i està molt clara.
Cinc minuts per arribar al punt de dos quarts de dues a l'Hotel Suís d'aquest dilluns 12 de desembre. Hem analitzat aquests tres gols que van encaixar al centre d'esports amb aquests errors que et van acabar condemnant a l'Enrique Roca, i tot plegat, Sergi, després que Gabri, ho deies al principi, apostés per un 11 absolutament revolucionari. Només David Estals va continuar respecte als 11 que van sortir d'inici en la derrota contra el Real Unión. A mi, més que sorprendre tants canvis, perquè és que al final el marge de descans entre partit i partit era escàs, menys de 72 hores, amb un viatge pel mig, sobretot era el fet de veure cares que ara feia moltes setmanes doncs no les havien vist, o bé, pràcticament havien tingut un paper testimonial amb el que, per exemple, el Isma Tumana a l'eix de la defensa, per dir algun, no?
Sí, o Sergio Montero, que tot just Montero, era el seu sí. Primer partit de titular amb la samarreta del Sabadell. Havia jugat fins ara un partit, una estona, i com diem, ahir no només jugava una estona, sinó que jugava d'inici. Però més enllà d'allò, el que potser menys es va entendre, o el que, per dir-ho així, en el gruix de l'aficionat més actiu a l'hora d'opinar més va sorprendre, és el fet que hi hagués tantes de cop, no? No és allò de dir, ara porto setmanes durant una mica de rotació, diferents jugadors que van entrant, que van sortint, ara juga aquest, ara juga l'altre, fins i tot canvis a la porteria, ara feia jornades que Sergi Puig era intocable sota pals, sinó que vinguessin tants canvis, tots a la vegada, en un mateix partit, en una mateixa situació, com veure això que diem, no? 10 cares diferents, amb només David Estals mantenint-se respecte al partit de Real Unión. Cares, a més, com dius, poc habituals, alguns de molt pocs minuts, el cas de Tumán o el cas de Sergio Montero, que és cert que no van desentonar. Jo vull centrar en això, vull dir, al final, si analitzéssim el partit fins al minut 55, no ens estaríem posant les mans al cap de dir, clar, és que veus, 10 jugadors, es va tornar boig, quin atac d'entrenador, allò que es diu tant a vegades. Clar, el problema és que el desenllaç, en 90 minuts, que és com s'ha d'acabar analitzant el partit, et deixa que, a més això, doncs va veure's acompanyat d'aquesta petita revolució. Malgrat tot, per Gabri, ahir preguntat per aquesta circumstància, deia que havia estat de les poques notes positives que li deixava la tarda d'ahir a Múrcia el fet de veure que tothom, està actiu i que tothom havia respost malgrat les seves circumstàncies particulars.
Satisfet pels jugadors que no tenien minuts avui i que han estat a un nivell molt, molt bo i han aguantat l'equip, ja et dic, aquesta part jo diria que és la més positiva de totes, la de veure que tothom ha competit bé i després bueno, pues, lluitar-ho fins al final. Jo crec que l'equip en aquest aspecte ho ha lluitat fins al final, sí que bueno, amb el 3-1 costava més, però ha donat la cara fins a l'últim minut.
Al final, Sergi, fos més encertada o menys encertada aquesta aposta de Gabri, el que estava clar és que si no et sortia bé, pel marcador, sobretot em refereixo al final, i el Sabadell va acabar perdent, la majoria de crítiques dels aficionats anirien enfocades cap a aquest costat. I això és al final el que va passar, i la veritat que ahir, si entraves allò, si copsaves una mica quin era l'ambient a les xarxes, hi havia molta gent que estava fins i tot una mica allò més crítica i més encesa que altres setmanes en altres derrotes.
Atac d'entrenador. Va ser potser l'argument que més vaig llegir en la poca estona, perquè després va tocar viatjar des de Múrcia i he de reconèixer que el mòbil va estar bastant tranquil·let, allò al cotxe, però jo vaig veure molt atac d'entrenador, no, en aquest sentit d'una paraula molt utilitzada, no? Que es fa servir molt a l'hora de parlar d'això, d'algunes decisions que dins de la lògica generalitzada no entren, com fos el cas d'ahir, de veure 10 cares noves, insisteixo, o 10 cares diferents respecte a l'últim partit, malgrat que, insistim, veníem d'una setmana de 3 partits en només 8 dies. El que deixa tot plegat és uns números a tot això molt perillosos i molt preocupants. Veníem d'un mes de novembre nefast, recordem aquell 2-12 que sí. havia signat l'equip de Gabri sense cap victòria durant tot el mes de novembre. Semblava que el desembre havia començat amb bon peu, insistim, amb aquella victòria al nou estadi Costa Daurada, però et faig un còmput general. Això el que provoca, després de 7 partits seguits, és que dels 21 punts possibles el Sabadell només n'ha sumat 5. 5. Els empats contra la SD i el Numancia, per ordre, Numancia i SD Logroñés, i la victòria de Tarragona. La resta, els altres 4 partits, han estat derrotes de l'equip arlequinat. Clar, és un bagatge, insistim, per un costat pobre, per un altre preocupant, i al final el que et deixa és una situació que l'equip ara torna a caure en zona de descens. És cert que a un punt només de la permanència, però has tornat a caure a la zona vermella, allò que es diu, no? Torna, el teu nom torna a sortir en vermell a la classificació. Ho reconeixia el propi Gabri, també és veritat que els números són difícilment rebatibles en aquest sentit, però que aquí, que són uns números doncs, preocupants, aquests 5-21 no és per estar ni molt menys content.
Són molt dolents, lògicament. 5-21, pues, no són números bons, evidentment, i d'aquí pues, que aquests números ens facin estar ara mateix en zona de descens, a un punt, em sembla, de sortir, però bueno, estem allà. Aquesta és una realitat de la que sempre parlem i diem que no ens agrada veure'ns, però evidentment que aquests números són molt dolents i bueno, pues, s'ha de canviar aquesta dinàmica el abans possible.
I que també juguen contra aquell factor psicològic que a molts cops ha fet referència a Gabri, no? Que per la joventut de la plantilla, al final, doncs, que es vegi que el Sabadell està en aquesta zona de descens, doncs al final et pot pesar més també a l'hora d'afrontar els partits. I tot, Sergi, com dèiem, a tot just una jornada de tancar el 2022 aquesta primera federació, que no la primera volta perquè serà la jornada 17, però clar, vens de allò fa una setmana una visita complicada a Tarragona al nou estadi, que afortunadament vas poder resoldre amb victòria, després pel mig aquesta jornada intersemana a la casa contra el Real Unión, venies de jugar contra un altre equip situat en zona playoff ara aquest cap de setmana a l'Enrique Roca del Real Murcia, i acabes l'any un altre cop, veient les cares contra un conjunt de la zona alta, ara mateix quart classificat, com és l'Osasuna Promeses, que per cert ahir va perdre 1-0 precisament contra el Real Unión.
I a tot això amb un debat que és una carpeta que està aquí, sobrevolant, de si parlem, no parlem d'ultimàtums, d'ultimàtums, per sort no està dins de l'ordre del dia. Que sapiguem, com a mínim.
O sigui, jo t'ho pregunto, si... Clar, al final, l'aturada nadalenca, que és allò una pausa, doncs, també, perquè
dos caps de setmana que estarem sense futbol.
Exacte. Aquí tothom té més temps per reflexionar i no prendre les decisions tan en calent. Si el Sabadell perdés contra Osasuna Promeses, hi ha alguna cosa sobre la taula?
De moment no hi ha res sobre la taula, que sapiguem i que tinguem controlat. Insisteixo, per sort o no, per l'estabilitat, alguns diran, doncs això no és sort. Bé, aquí per gustos els colors, però no està... que jo sàpiga, torno a dir, el debat damunt la taula, ni cap ordre de dir, tu, si la cosa no va bé diumenge a Tajonar, prendrem mesures, o es prendrà algun tipus de mesures. Insisteixo, amb la informació d'avui dilluns. No sé si al llarg de la setmana la cosa s'anirà escalfant. Una setmana, a tot això, complicada també en l'agenda lúdico-festiva de l'equip. Ara, d'aquí una estona ho expliquem. Però abans, com diem, acomiadarem el 2022, ho estàs comentant, aturada nadalenca, toca visitar a la ciutat esportiva d'Osasuna, a Tajonar, davant un equip a més que està en playoff, malgrat aquesta ensopegada, continua en zona de playoff el conjunt de Santi Castillejo, que va ser davanter del futbol català, Tarragona, etc., durant molts i molts anys, i que t'obliga davant un Osasuna B, que és un filial atípic en aquest sentit, no? En el sentit de que, malgrat la joventut, té molt clar el que juga, té molt clar com s'ha de fer fort a casa, té molt clar com competir en una categoria exigent com és la primera federació i més fer-ho a casa seva. Pel mig, doncs aquest Sabadell que s'ho planteja, bé, no es va tallar un pèl, Gabri, el sentim. Si s'ha de parlar de final, doncs final.
Una altra oportunitat per poder canviar aquesta dinàmica i aquests 5 punts només que hem tret dels últims 7 i bueno, pues, acabar l'any bé. Jo crec que al final ens ho hem de prendre, com deies, sí, no sé si com una final, però bueno, sí, més o menys seria la paraula per poder sumar aquests 3 punts i poder pues, potser marxar els dies de descans pues, una mica més tranquils, tot i que bueno, la situació és difícil, la situació ara mateix pues, no ens agrada i evidentment que hem d'intentar sumar i canviar aquesta dinàmica de pocs punts.
Tant de bo que el Sabadell pugui sumar en un escenari que es preveu complicat, per un Osasuna Promeses, per cert, Sergi, que a més ho deien també, que ha estat, o que està sent una de les revelacions, que potser no l'esperàvem en aquesta zona tan alta, però està fent bé les coses l'equip de Castillejo.
Sí, el que dèiem, no? Un equip jove i que fuig del tòpic de filial irregular, de filial que vol ser molt vistós i que potser comet errors impropis. En canvi, sembla un equip bastant més veterà, en aquest sentit, que no pas el que diuen els seus DNIs, no? Més enllà del que diu la seva data de naixement, un equip molt jove, però que en canvi té les idees molt clares. Avui, no diré qui, però algú del grup, un rival, en aquest cas del grup, em deia que ja s'havia enfrontat a Osasuna, em comentava, fan tres coses, només tres, però les fan perfectament, i això és difícil de trobar quan parles de joventut. Per contrast, tens el Bilbao Atlètic, que juga molt bé al futbol, o juga millor al futbol en quant a ser molt més d'oferir, d'intentar combinar, d'intentar ser més curosos amb la pilota, però després al darrere doncs se li veuen les costures, no? En aquest sentit, Osasuna Promeses és un equip molt més sòlid, i tot i malgrat aquesta joventut. Bé, veurem.
I allà està, quart classificat, veurem. Tindrem temps per analitzar aquest rival del Sabadell, l'últim del 2022, en aquest enfrontament del pròxim diumenge. Tot això, Sergi, em deies, una setmana allò carregada, lúdico-festiva, abans que me la reparsis, que em sembla que hi ha un menú farcit, recordar que avui és dia 12 de desembre i, per tant, s'acaba la campanya de la meva segona, és a dir, avui és l'últim dia perquè la gent pugui presentar allò els seus dissenys i demà el club, en teoria, és el que està agendat, ja dirà quins són els quatre finalistes, els quatre guanyadors.
Demà veurem.
Tu deies allò, em vaig quedar amb aquella granate, no? Arrequinada amb tocs vermells.
Sí, a mi és una de les que més m'agrada. Ja sé que s'aposta molt pel vermell blanc, que no pot ser vermell amb rosa, que sí que podria ser, o amb el gris, que sí que podria ser. A mi, dintre d'aquestes tonalitats vermelloses, la que més em convenç és una que combina vermells i granats, no? Però bé, veurem si passa, si és una de les quatre i si he de triar un altre model.
A mi aquella negra, que no és arlequinada, negra amb la franja de la bandera de Sabadell pel mig, la veritat és que em va semblar una de les més espectaculars. Però bé, vinga, va, la resta de l'agenda lúdico-festiva que deia, Sergi, aquesta setmana.
L'equip ha arribat de matinada, per tant, avui no han entrenat al matí, però sí que ho faran a la tarda, a l'estadi de la Nova Creu Alta, entrenament de tarda de recuperació per la plantilla del Sabadell, que després anirà a l'Olímpia per fer una sessió de treball amb els nens i nenes de l'Obrador, del futbol base, que estiguin avui entrenant. Per tant, avui, sorpresa, no sé si es podia dir o no, però que ho sàpiguen.
Ja, si ho han escoltat, ja no és sorpresa.
Ara ja està dit. Els pares i les mares que sàpiguen que aquesta tarda qui li toquin entrenar, es trobaran per allà els jugadors del Sabadell fent aquesta sessió d'entrenament. Demà, jornada de descans per la plantilla, i dimecres tornada a la feina. Tornada a la feina, per cert, en un dia. Que, a més, hi haurà visites als hospitals, recordem aquestes visites que fan els jugadors per portar diferents regals, obsequis als nens i nenes que, malauradament, passaran aquestes dates hospitalitzats, ingressats tant al Taulí com a la clínica del Vallès, a l'Aliança, a la Quirón, perquè ens entenguem. I després, dinar de Nadal de la plantilla, cos tècnic, treballadors, etc., mitjans de comunicació, etc, etc, etc. Això dimecres, per tant, el dimecres no tindrem roda de premsa habitual dels jugadors. No hi haurà roda de premsa, es passa a dijous. I dijous ja, a banda de la roda de premsa, doncs la rutina, no? Ja continuar centrats ja sí, 100% en aquest partit de diumenge. Recordem, horari matinal, diumenge, últim partit, sí, en horari matinal, a les 12, Tajonar, i des de 11:45 a la sintonia, com sempre, de Ràdio Sabadell. Per acabar-ho de rodonir, demà descansa la plantilla, però sentirem Sergi García aquí a Ràdio Sabadell.
Una entrevista interessant, sens dubte, la de demà aquí a l'Hotel Suís. Sergi, abriga't, quan vagis cap a Pamplona, tu i els que hi aneu.
Vinga, va, ho intentarem.
Fins ara, Sergi, fins ara. Gràcies. Abans de continuar, recordar-vos que ha tornat el quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Avui cantarem més números, eh? A partir de 7:45 del vespre amb el Pau Vituri al Tribuna Preferent. Ja sabeu que tenim preparats un munt de regals, hi haurà premis al Quinto i la Plena, i és molt fàcil, només heu de passar per aquí, per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem. El Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
I per acabar la informació del centre d'esports, el juvenil A, que dirigeix Marc Nomen, ha pogut agafar aire respecte a la part baixa de la classificació de la divisió d'honor juvenil després de la victòria a Santa Coloma contra la Fundació Esportiva Grama per 1-2. L'entrenador del juvenil del centre d'esports creu que els últims partits l'equip no havia tingut sort, sobretot de cara a porteria, i que contra la Grama van poder sumar els 3 punts que els permet despenjar-se de la part baixa.
Ho veníem dient des de fa 3 jornades. Crec que l'equip està competint millor, està generant més perill que el rival. No havíem tingut l'encera a San Francisco i a Ebro per acabar de materialitzar les victòries, però sabíem que la de la Grama era important per despenjar-nos una mica d'aquest grup que està baix i treure una mica el cap cap amunt.
Els arreguinats es van avançar a la mitja hora de joc amb un gol que els de Santa Coloma van contrarrestar de penal al límit del descans, però la segona meitat també de penal, el juvenil A aconseguia l'1-2 definitiu, un penal que Ricard Pulido va ser l'encarregat de transformar. Nomen remarcava la fortalesa mental de l'equip, que no es va desanimar després de rebre l'empat a 1.
És un creixement que hem de continuar fent. El que és evident és que ahir, tot i el cop de l'1-1 just abans del descans, que se sol dir que és un gol anímic, jo crec que vam sortir amb bona cara a la segona part, i fruit d'això vam treure el segon gol, vam estar a punt de fer-ne algun més, i en alguna arribada de la Grama vam estar solidaris, treballadors, i vam aconseguir que no passés gairebé res.
Amb els 3 punts aconseguits a terres colomenques, el juvenil de Marc Nomen agafa distància respecte a la part baixa, com dèiem, d'aquesta classificació, després que gairebé tots els equips que es troben per sota dels arlequinats es deixessin punts en aquesta jornada. 4 minuts per 2:45, publicitat, i a la tornada, molt de waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt. Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí. Entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Hotel Suís. De dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar a 2:45. Torn pel bloc poliesportiu i més concretament pel bloc aquàtic amb el Pau Vituri. Què tal, Pau? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Sergi Parc? Bloc aquàtic, ara que sembla que ens mullarem, d'aquí a uns minuts.
A punt de ploure, no?
Sí, a punt. Fa pinta, sí.
Doncs res, agafa els paraigües. Va, que comencem pel waterpolo. Ja que l'Estrelpool Natació Sabadell tornarà a estar un any més, com no podia ser d'una altra manera, entre els 8 millors equips d'Europa. Tot i això, l'equip de David Palma ha accedit als quarts de final, Pau, de la Champions com a segon de grup.
Sí, de seguida desgranem aquesta derrota en el partit que decidia la primera plaça contra el Mataró. Abans, aquesta cara amable, anem a dir-ho així, de la classificació. Si et sembla, escoltem a la Mati Ortiz fent d'enviada especial a Eger i amb la Nona Pérez analitzant a grosso modo doncs, el que ha estat així el cap de setmana per l'Estrelpool.
Aprofitant que estem ara aquí dinant a Eger, la Nona Pérez ens farà la valoració de tota la fase i com ha anat, com hem viscut els partits i la classificació.
Doncs el primer partit amb els húngars ja sabíem que seria molt exigent i el vam afrontar des del primer moment amb molt caràcter i el vam poder enllestir cap a la segona o tercera part. El segon partit, que ja havíem vist el resultat que havia obtingut el Mataró, tot i així vam dir que no ens confiaríem i pues, va ser un partit complicat però que ens va donar to per avui i avui bueno, hem acabat amb una derrota, però l'equip ha lluitat fins al final i l'actitud no ha faltat en cap moment. El Mataró és un rival directe tant a la Lliga com a la Champions, això ho sabem, i pues, competir és el que hem fet fins al final.
Doncs amb aquesta valoració, cap a quarts.
Nota, que fa temps que la Mati Ortiz es dedica a això de la comunicació. Cap a quarts, deia la defensora de Boia, Saudallenca, Pau, amb aquestes dues victòries còmodes, 5-10 contra el Ferencváros i 14-9 contra l'Eger i també la derrota per 11-12 contra el Mataró.
Sí, tot i que les de Dani Ballart doncs, arribaven amb major diferència de gols a l'últim partit i això obligava l'Estrelpool a guanyar. L'empat tampoc servia. Les de David Palma per moments va anar bé la cosa, amb un parcial de sortida de 3-0, però les mataronines van reaccionar de la mà de les seves dues principals canoneres, la l'hongaresa a Rita Kesteli i la neerlandesa Simone van de Kratz. Al final tot es va torçar en l'últim quart amb un parcial de 4-6, per tant la meitat dels gols rebuts de l'Estrelpool en aquest últim parcial. Final agradós, tot i que el tècnic David Palma estava satisfet amb el rendiment de les seves, tenint en compte d'entrada, punt número 1, que només havien passat 13 hores entre el segon partit, el de l'Eger, i el tercer, el del Mataró, i punt número 2, escolta Sergi, el contratemps que van patir dos dels puntals de l'equip, com són la Judit Forca i la Bea Ortiz.
Hem tingut alguns problemes físics durant tot el cap de setmana. Primer dia, divendres, quan es feren baros, tot i que està l'alineació, la Judit no pot jugar perquè està en febre. Segon partit, no podem comptar amb la Bea perquè es va terminar a l'hospital. Semblava que tenia un atac d'apendicitis. Bueno, tota la tarda ja a l'hospital. Estava molt, molt fotuda i no podem poder jugar amb ella, o sigui que ha sigut difícil.
Doncs déu-n'hi-do, els contratemps que han patit en Judit Forca i Bea Ortiz, dues jugadores importantíssimes per aquest Estrelpool, però al final, Pau, veient la resta de grups, fa la sensació que fins i tot podria sortir beneficiat el Natació Sabadell sent segon de grup.
Sí, de seguida repassem possibles rivals, que també reforça aquest argument que dèiem, però sobretot em quedo amb el desenllaç del grup que tenia lloc a Roma, a Itàlia, perquè hi havia el vigent campió i un dels grans favorits, si no el que més, l'Olympiacos, però es va deixar empatar en l'últim segon, en l'últim partit, contra l'anfitrió, contra el CIS Roma, i també ha passat com a segon de grup. Per tant, l'Estrelpool que no es pot enfrontar, no pot haver-hi una reedició, si més no, de la final de l'any passat, als quarts de final. Precisament Palma comentava això i deia que era una opció factible analitzant les gregues durant tot el cap de setmana.
Havíem fet la nostra quiniela, tot i que era molt, molt difícil. Nosaltres hem sortit a fer el nostre partit d'intentar, evidentment, passar a primeres de grup. Però sabíem que l'opció de segones no era dolenta perquè la sensació que donava que Olympiacos no estava jugant bé, partits que li ha costat guanyar, inclús el Bullamani amb 4 o 5 jugadores que no han jugat per Covid i li va costar molt a Olympiacos, i teníem la sensació que Olympiacos podia perdre contra la Roma jugant a casa de la Roma.
No va perdre, va empatar a 12, però el que diem, va perdre aquesta primera posició del grup. Tres possibles rivals per l'Estrelpool Natació Sabadell als quarts de final, un altre equip català que va fer la plena com és el Mediterrani, sobre el paper inferior a l'Estrelpool, sobre el paper, tot i que s'han de jugar aquestes eliminatòries, i dos italians, la mateixa Roma i un clàssic d'aquesta competició com és l'Horizonte, a més amb el qual s'ha vist moltes vegades les cares al Natació Sabadell en els últims anys. S'ha de dir que cap dels tres sembla ni molt menys superior al club, però insistim que s'ha de jugar. David Palma, que per si de cas té clares ja les seves preferències.
Ara pensar o esperar el sorteig i a veure si tenim aquí la sort d'emparellar-nos contra un Meri, per exemple, que seria molt positiu, perquè estalvies aquí calés de viatges, un rival que se'ns dona bé, i a veure si tenim sort.
Doncs a veure si hi ha sort en aquest sorteig. David Palma, que triava el Mediterrani, i és que, vaja, sense anar més lluny, fa unes setmanes es van trobar les cares a la Lliga, i en aquell precedent va guanyar el club de 10 gols de diferència. De moment, Sergi, no hi ha data del sorteig. Posats a especular, aquest cap de setmana hi ha Supercopa d'Europa femenina, Olympiacos, Ètnikos, i moltes vegades s'ho han fet venir bé per coincidir, però estarem pendents en els pròxims dies. I per apuntar simplement la resta de segons classificats, que han passat a quarts de final, hi ha l'esmentat Olympiacos, el Glifada també de Grècia i el Donaus Varos d'Hongria.
Estarem pendents, doncs, aquest cap de setmana si hi ha aquest sorteig dels quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. Però, Pau, tenim més cites aquàtiques. Aquesta matinada, en horari d'aquí, arrenca el Mundial de Piscina Curta que se celebra a la ciutat australiana de Melbourne i on hi ha doble representació del Club Natació Sabadell.
Sí, el mallorquí Sergio De Celis i el tarragoní Carles Coll, que, de fet, des del dia 4 ja, que es troben a Austràlia, a Sunshine Coast, preparant aquesta cita mundialista. Tots dos ja es van entrar a estrenar l'estiu en un Mundial de 50 piscina de 50 metres, piscina olímpica a Budapest. Aquest cop ho fan en piscina de 25 metres i amb un calendari, déu-n'hi-do, força tapeït. Coll, per exemple, en 4 dies té consecutivament els 200 estils, els 100 braça, els 100 estils i els 200 braça, i De Celis s'estrenarà amb els 100 lliures i també amb els 50 lliures. A tot això, també hi ha els relleus, en què recordem, per exemple, el 4% lliures, que ja és aquesta mateixa matinada. Tots dos, tant Coll com De Celis, van ser quarts d'Europa fa uns mesos a Roma. Veurem fins a on arriben tots dos. Joves, 21 anys, Carles Coll, 22 De Celis, perquè les sèries, déu-n'hi-do, estaran cares. Al final hi ha la millor competència del món. De Celis, per exemple, ve d'un any en què ha rebaixat el seu rècord d'Espanya als 100 metres lliures, i Carles Coll va fer 3 finals més a l'Europeu de Roma, i també va ser quart als 200 yardes dels campionats de l'NCAA, els 200 yardes estils. A més, també ha fet algunes finals, sobretot a partir de l'estiu, a les cites de la Copa del Món de la FINA, que per cert ja no es diu FINA,
és
ara
veritat.
Es diu World Aquatics. Ens hem d'acostumar també. La competició, que té lloc fins diumenge, a Albert Park, et sonarà,
sí.
No només parlar del tema de parc, sinó perquè és a la mateixa zona, el mateix parc, on hi ha el famós traçat del Gran Premi de Fórmula 1.
Doncs va, i des d'aquí que anirem seguint tant a De Celis com a Carles Colls. Pau Vituri, gràcies, fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per arribar a les dues del migdia. Anem amb més qüestions. Èxit un cop més del Top Bàsquet, el torneig de mini infantil organitzat per aquestes dates pel Bàsquet Pia. El Paolla Nord es va tornar a omplir de gom a gom per viure les quatre finals de l'esdeveniment. El Barça va fer doplet en categoria mini, guanyant tant en masculí com en femení el Joventut de Badalona. La penya, això sí, es va endur el títol de campió infantil femení tombant la Jet de Terrassa, mentre que l'infantil masculí va ser per la Unió Esportiva Mataró, que no va donar opció a l'Hospitalet. Guillem Reina, un dels organitzadors del torneig, explica perquè cap de les finals va tenir un marcador ajustat.
En categoria mini, el Barça és molt superior, això ja ho sabem, en les dues categories, masculí i femení. Sí que és veritat que el mini masculí la penya ha aguantat, però bueno, fins on ha pogut, ha donat la cara. I bueno, infantil, masculí, tenim el Mataró, que bueno, sincerament és top 3 equips de Catalunya, i bueno, ho han demostrat durant tot el torneig, un partit que guanyen de 100 inclús. Bueno, i aquí tenim, aquí sí que ens esperàvem algo més igualat, el Jet contra la Badalona, però el Badalona es nota la qualitat que tenen les jugadores i que com les treballen.
La 13a edició del Top Bàsquet va reunir gairebé una cinquantena d'equips i, com és habitual, els partits es van celebrar en quatre recintes de la ciutat, el Pavelló Nord, el Pavelló Sud, Can Colapi i Cal Balzac. Reina assegura que logísticament tot va anar rodat.
Sempre hi ha els petits problemes, com a tots els pavellons. Sí que és veritat que l'organització del torneig va canviant i ara l'agafem des de l'any passat, som nous i tal, però que portem tota la vida fent el torneig des de petits. Però bueno, l'organització, doncs, ens organitzem tots molt bé, ens coneixem tots i va tot rodat.
I entre els participants, a més d'alguns dels equips punters de Catalunya, hi havia conjunts balears, andalusos, aragonesos o bascos i fins i tot alguns internacionals com el Team Masovia polonès. Com dèiem, gairebé una cinquantena d'equips, tot i que el topall serien 64 si contem que per categoria hi podrien haver un màxim de 16. Des de l'organització els agradaria completar les vacants, però recorden tota la competència que hi ha en aquestes dates.
És algo complicat, perquè cada any hi ha més tornejos a Catalunya, sobretot. Però bueno, a nosaltres ens encantaria que fossin 16 equips, la veritat, però és complicat, és complicat. A mini masculí és normalment el torneig que més triomfa, perquè hi ha pocs tornejos d'aquesta categoria, però d'infantil sí que hi ha molta varietat. Però bueno, estem contents amb els que venen, sobretot els que repeteixen, i bueno, poder tenir, ja et dic, de Polònia, de Mallorca, de Màlaga, és un plaer, estem supercontents. A més, el tracte que tenen aquí es porten superbé, i estem molt orgullosos, aviam si podem ser més equips cada any més.
Paraules d'un Guillem Reina, que també ha garantit una 14a edició de cara a l'any que ve.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Final de programa en vol a l'Hotel Suís. Primera derrota de l'Oar Gràcia masculí des que Pere Yats va agafar les regnes de l'equip en substitució de Cesc Borrell. Els graciencs van caure 31-26 contra el Sant Joan d'Espí en el primer duel, podríem dir, complicat que tenien a la primera nacional. Oriol Ferran, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi Parc.
I a més, l'Oar no va ni tan sols competir al partit, no?
No, els nens de Pere Yats van caure al primer enfrontament amb equips de la part alta de la taula i perden pistonada en una primera nacional més igualada que mai. Els verd i blancs, que recordem encadenaven una ratxa de 7 victòries consecutives, baixen ara fins a la 6a posició de la taula. Dani Peiro, màxim anotador graciencà amb 6 gols, apunta els errors des del punt de penal com un fet que va decantar el partit.
Jo crec que una de les coses que més ens va frustrar van ser els llançaments de penaltis, que ens vam fallar com 5 o 6, i aquí es va notar una mica també això, la falta de concentració, que en canvi ells van saber aprofitar i nosaltres, doncs, això, situacions que desmotivaven constantment i no vam saber donar-li la volta.
I el que sorprèn més, Oriol, veient el marcador final, és que l'Oar només marqués 26 gols i al final ens té acostumat sempre a que se'n vagi als 30 llargs pràcticament setmana rere setmana.
Sí, aquests 26 gols, que és la pitjor marca de tota la temporada. Peiró té clar que si no es millora de cara a porteria serà complicat treure els partits endavant.
És una cosa que ens va passar també, ens ha passat en altres partits, que per sort hem pogut acabar donant-li la volta i guanyant, però el que està clar és que amb poca efectivitat de porteria contra un equip sòlid com era el que ens vam trobar aquest cap de setmana, no vam poder... Així no es pot guanyar un partit, no, està clar. L'efectivitat de porteria va ser una de les coses que es va marcar més, i això que el seu porter era un nen de 18 anys que acabava de pujar amb el primer equip pràcticament.
Primera derrota, doncs, des que Pere Yats va prendre el relleu de Cesc Borrell a la banqueta de l'Oar, i quarta en el que va de Lliga. Els del barri de Gràcia rebran dissabte a la Roca per posar punt final al 2022.
I serà una altra partida en aquesta zona alta de la primera nacional masculina. Per la seva part, Oriol, l'equip femení que dirigeix Carol Carmona va tancar dissabte amb victòria la setmana amb jornada intersemanal i aconsegueix un més que remarcable 3-3 que permet a aquest equip de Carol Carmona mantenir-se a la lluita per les primeres places a plata.
Sí, les graciencas, que venien, recordem, de guanyar la Roca i el Benidorm en menys de 7 dies, van imposar-se a l'Handbol Onda 35-26 i van tancar amb molt bona nota la setmana. Contra les castellonenques, les de Carol Carmona van agafar ràpid distància al marcador i quan s'havien disputat només 10 minuts de partit ja guanyaven de 7 gols. Paula Pérez, jugadora graciencà, creu que tot l'equip va fer un molt bon partit i que es va veure reflectida la feina del dia a dia.
Va demostrar com tota la feina que portàvem fent tota aquesta temporada, setmana rere setmana, i crec que per fi es va com consolidar tot i van sortir les coses molt bé des del primer moment, ja perquè hem aconseguit com fer un joc molt fluid i col·lectiu des del primer moment. Llavors, a part, va ser un goig jugar al partit. O sigui, és com que estàvem totes molt ficades i a totes ens estava sortint tot. Llavors, això es contagia i al final doncs va anar molt bé el partit.
Gràcies al 3-3 en 7 dies, el conjunt graciencà es manté a la part alta de la taula, a 3 punts de líder al Mislata, que tampoc ha fallat aquesta setmana. Les de Carol Carmona acaben així la primera volta de la divisió d'Honor Plata amb un balanç de 10 victòries, un empat i només 2 derrotes. Pérez assegurava que era molt important guanyar les castellonenques per acabar amb bon gust la primera volta.
Sí, la veritat és que sí, perquè a sobre el partit d'Onda, o sigui, tancàvem la primera volta de la Lliga i acabar segones, la veritat és que jo crec que podem estar molt orgullosos i molt contentes del treball realitzat. I a part que no és gens fàcil, en 7 dies doncs, sumar 6 punts, que bueno, des del primer moment sabíem que era l'objectiu d'aquesta setmana, guanyar aquests 3 partits, ja que era molt important doncs, per mantenir el segon lloc. I sí, jo crec que estem molt contentes totes d'haver-ho aconseguit.
Al cap de setmana rebran el Sant Joan d'Espí, al carrer Bocatxo, i tancaran així el 2022.
I d'aquesta manera s'obrirà també la segona volta en aquesta divisió d'honor plata femenina d'handbol. Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara, vagi bé.
Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Ho deixem aquí. La Rocío García, que us envia una abraçada des de les vies de so. Ja sabeu que podeu recuperar el programa a través de les nostres xarxes socials i també al portal web radiosabadell.fm. Avui, ja ho sabeu, a partir de 7:45 del vespre, tant a l'antena com al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, Tribuna Preferent, més Hotel Suís, demà a la una amb el Pau Ituri. Ara a les dues, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.